Ja ho recordarem quan sigui el moment una altra vegada. Escolta, Anna, a veure si saps què és això, la manera com ahir ens acomiadàvem de l'Adrià i la Jordina. Ui, el cordó l'ha tret, perquè clar, és que ja diu el nom, només començar. Però... què? Et sona o no et sona?
He de dir que ho sé perquè faig trampa, eh? Però amb aquesta, amb l'obertura no ho hagués sabut. Sé que són els Bububobs.
Saps que són els Bububobs. Jordina Moix, companya de Ràdio Montblanc, bona tarda.
Molt bona tarda.
Són els Bububobs, avui l'ha encertat l'Anna Plaça.
Ho són, ho són.
Però, clar, aquesta és una selecció que va fer el nostre company a Ràdio Ciutat de Tarragona, l'Adrià Requesens. Adrià, ho vas fer amb la idea de posar-li una miqueta més fàcil amb la nostra companya, Dona la Torre, o com va anar la cosa? Per què aquesta selecció?
I tant, bona tarda. Com que em deies que últimament les cançons que sonaven que escollia la Jordina no les encertava, dic, pues ara escolliré una de la meva època i...
sí, aquí ja ens aproximem més, Adrià.
Molt bé.
A més, els Bububobs també aplicable a l'himne del Nàstic, eh?
Jo ho estava pensant ara.
Estàs fent ara una secció de tonis, eh? Anna Plaça, això es decanta més cap a l'espai dels tonis, el de mirar els plagis musicals, aquestes comparacions.
Sempre, això no m'ho he inventat jo, eh? Vull dir, jo, especialista musical, ben poc, però sempre s'ha dit que l'himne del Nàstic és calcat a la cançó dels Bububobs. I aquí
molt
acaba
bé
la meva intervenció.
I sort que has dit Nàstic.
Sí.
Sort
sí,
que has dit Nàstic.
Sí.
Ja està. No,
no diguem res més.
No, perquè després els aficionats gran vindran i ens llascaran. Anna Plaza, companya d'Ona la Torre.
Queden en la intimitat, Eduard Virgili.
Sí, 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 però és que en la intimitat d'aquest equip que fa possible el programa hi tenim també molta gent del Nàstic, com l'Arnau Curto, la Paula Jansà, en Marc Pérez i tants d'altres. Però, ei, que hi hagi bon rotllo, ara que el Nàstic sabem que la temporada que ve es mantindrà en la categoria i, per tant, doncs, podrà tornar a iniciar aquest període d'escalada, a veure si pot aconseguir l'ascens. Anna Plaça, ho hem de deixar aquí. Una abraçada ben forta i fins demà.
Fins demà, adéu.
Adrià Requesens, escolta, què ha passat? Que s'han fet 6:15 de la tarda i has volgut boicotejar el programa o què?
No, m'ha boicotejat a mi el Quantum, que avui s'ha volgut ficar de vaga. I he tingut que entrar pel Jitsi i clar, fins que silencio el micro pues, s'ha acuat el so. Disculpes a l'audiència.
El Quantum és la unitat mòbil, eh? Que no s'espantin els oients, que no els estem d'això maleint amb paraules que només entrem nosaltres. Escolteu, avui tornem a anar a l'escola, avui tornem a anar a classe. Jordina, amb qui ho fem?
Doncs avui parlarem, més que classe, potser farem una classe d'aquelles magistrals que es fan a vegades i un dels temes que potser fa tenir mal de caps dels petits i pares és la situació en què es poden haver trobat doncs, els nens tenint els pares separats en aquest confinament i no poguent-los veure més dels que els agradaria. I per parlar de tot això tenim amb nosaltres a la Fabi Sánchez, psicòloga infantil del Centre Salt de Psicomotricitat de Reus. Molt bona tarda, Fabi.
Hola, bona tarda. Com esteu?
Com dèiem, aquests dies del centre, bé sigui amb trucades o videoconferències, heu atès varis infants, segurament. Quins són els problemes més recurrents que han sorgit en aquest confinament?
Pues, mira, Jordina, nosaltres com a psicòlegs infantils sempre tenem en paral·lel els nens i els pares, no? I llavors ja de normal ja fem entrevistes amb els pares i ja comentem pues, com van les coses a casa, quines estratègies poden tenir, no? per les dificultats que tenen els nens en general. Llavors, en aquesta situació doncs, hem fet doncs, com doncs, el mateix que haguéssim fet, no? Doncs, estar pendent dels pares i de la situació a casa. Llavors, els pares, com sempre, no? Volen fer el millor pels seus fills i en general, si traiem tot el tema més de trastorns psicològics, no? Amb coses més específiques o més greus, les dificultats més importants que s'han trobat els pares amb el confinament és com dono, no?, moviment als meus fills, no? No els puc treure de casa quan estàvem confinats del tot. Què faig, no?, amb aquesta necessitat que té el meu fill o la meva filla de moviment, no?, i, bueno, donar estratègies. Una altra cosa que també ens han consultat bastant és tot el tema de regular pantalles, no?, perquè és una cosa que se'ns pot marxar de les mans, no?, pantalles de la tele, les tablets, videojocs, no?, i això se'ns pot marxar una miqueta de les mans en tema de quantes hores al final, no?, s'han passat els nostres fills amb les pantalles. I també, doncs, molt tema de pors, no? El meu fill torna a tindre por per la nit, torna a vindre a dormir amb nosaltres, comportaments regressius, no? Torna a buscar xumets o torna a fer-se pipi, cosetes d'aquestes, no? Ens han consultat més, no?, com a símptomes principals en el confinament. I ara, i és veritat que ara, amb tota aquesta fase de desescalada, també jo m'estic trobant a molts pares que, bueno, que normalitzen que el seu fill no té ganes de sortir al carrer i, bueno, pues estem una mica alerta de si aquestes no ganes de sortir al carrer estan amagant també pors, no?, a sortir, no?, després de tants dies dient-los que no podien sortir al carrer perquè hi havia el coronavirus, no?, que la seva imaginació infantil podia transformar això, pues, en qualsevol cosa. I ara, no?, dir-los que sí, que podem sortir, bueno, pues no tots els nens ho veuen amb bons ulls, no?, això de sortir, i poden haver-hi pors no manifestes, no?, també en els nens.
I quines serien aquestes afectacions, el fet de que tinguin els pares separats de cara als infants?
Mira, jo penso que amb els pares separats el que pot haver passat és que un pare separat que no té parella en l'actualitat es pot haver trobat una miqueta més desbordat, no?, a nivell de com conciliar la vida familiar amb el teletreball, no? Quan hi ha una parella, no?, jo sé de famílies amb dos adults a casa, doncs, que s'anaven compaginant horaris, no?, pues ara tu estàs amb els nens i ara treballo. Quan un està sol, separat, i a més sense el recurs dels avis, ni les escoles, ni escoles bressols, pues pot haver augmentat una miqueta l'estrès a casa, no? Pues més angoixa, més estrès pels pares, més crits, més falta de tracte, no? I això pot haver augmentat, pues, bueno, pues, malestar en general. I després, pues, també tot el tema de, bueno, pues, discussions, no?, amb l'exparella de quan es fa el canvi de custòdia, els règims de visites, pues, si algú s'ha quedat sense feina, no?, pues no puc pagar-te la pensió, bueno, pues tot això podeu imaginar, no?, que és un caos de cultiu, no?, per baralles extres, no?, en aquest temps.
Sí, perquè et volia preguntar, un altre dels problemes que ens podem trobar, que afecta també els petits, no és que tinguin els pares separats ja des de fa anys i que en aquesta situació potser no hagin pogut veure una part o pugui haver hagut aquestes disputes, sinó que passi en el mateix moment del confinament, que aquestes famílies es vulguin separar al mateix moment del confinament. Com afecta això a un fill i com s'hauria de tractar, com ho haurien de fer davant seu perquè no li afectés majoritàriament?
Pues mira, pot haver passat aquesta situació, no?, de que o just abans de donar-se el confinament o just o quan portem tants dies, no?, convivint amb la parella quan ja no estem bé, hi ha alguns parelles que poden haver decidit, pues, separar-se. Pues el que pot haver passat és el mateix que passa en qualsevol altra situació que fins que se fa en acte, no?, perquè una parella abans de separar-se passa per tota la crisi i acaben, no?, decidint separar-se, però posant-ho en acte, això pot passar molt de temps. Hi ha famílies que conviuen sabent que no volen estar junts, que volen estar separats o es volen divorciar. Hi ha famílies que acaben convivint molts mesos, no? Tot això és molt perillós per la salut mental dels nens si no estem en compte. Hi ha famílies que són molt sensibles, hi ha famílies que són menys sensibles. Llavors, tot el que és barallar-se davant dels nens, que de vegades és molt difícil no fer-ho, però s'ha d'intentar evitar. Jo, per mi, si alguna cosa he de dir així en plan resumit, en el moment en què hi ha una separació, sigui ara en confinament o abans, s'ha de saber que qui separa són els adults, són els pares, no? Són més l'home, la dona, o les dues dones, o els dos homes, són els que separen els adults, no? Però que la família continua sent una família separada, però continuem sent o el pare o la mare d'aquells nens, no? I poder separar una mica tot el que és les qüestions d'adults de les qüestions amb els nens.
Senyora Sánchez, ja per acabar molt ràpid, en grans trets, això que hem escoltat o que fins i tot hem arribat a dir moltíssim nosaltres mateixos aquests dies, que els nens ho han portat molt millor que no pas els adults, el confinament i tot el que ha succeït entorn doncs, a aquest confinament i a tot el que ha passat a dintre dels domicilis, és cert o no és cert?
Bueno, jo separaria una cosa. Jo penso que els nens de per si ho han portat molt bé en el sentit de que ells són uns grans mestres per nosaltres els adults del que és viure el present, no? Els nens viuen el present, no? Viuen a l'aquí i ara, què és el que tinc i què em puc fer, no? I els nens amb això viuen doncs, bueno, el que toca. A més, sí, jo he tingut la gran sorpresa de que hi ha molts nens que han millorat aquests dies perquè el fet de poder estar amb son pare i amb sa mare, que moltes famílies per qüestions econòmiques i de treball no poden estar molt estona amb els pares, a poder estar amb els seus pares, això als nens els ha ajudat molt. Però, en contrapartida, també s'ha de tindre en compte de que el malestar dels nens no ho manifesten igual que els adults, no? Llavors, de vegades podria ser que hi hagués malestar en alguns nens que els pares no acaben de detectar perquè ho acabem normalitzant, no? Pues això que us deia abans, no? Hi ha pares que diuen és que no li apetece, sí, o no li ve de gust, no?, sortir al carrer. Bueno, hauríem d'analitzar en concret, no?, si això és algú que amaga un malestar o no, o aquest nen està realment molt bé a casa seva.
Fabi Sánchez, psicòloga infantil del Centre Salta Psicomotricitat de la ciutat de Reus. Gràcies per acceptar la trucada de Carrer Major al programa de les ràdios del Camp de Tarragona i ajudar-nos a veure també com els infants estan passant aquests dies moltes vegades més callats també del que és costum i observant tot el que passa al seu voltant. Que vagi molt bé, bona tarda.
Moltes gràcies.
I ara, nois, hem de jugar una miqueta al trivial del programa. Adrià, ahir la pregunta estava relacionada amb les ciències naturals.
Doncs sí, ja hi preguntàvem què significa que un arbre sigui de fulla perenne. A, que no perd mai la fulla. B, que hi ha una època de l'any que no té fulla. O C, que no té mai fulla. I la resposta correcta, la fulla perenne, significa que no perd mai la fulla. Opció A.
Molt bé. Perfecte, que no perd mai la fulla. En canvi, si perd la fulla, és de fulla caduca. Molt bé, avui hem repassat aquí les ciències naturals amb tots els nens i nenes que cada dia sintonitzen la seva emissora de proximitat o que a través dels seus pares doncs, també repassen les diverses matèries, les lliçons que aquest tercer trimestre han quedat a mitges. Jordina, però avui llancem una nova pregunta per tots aquells que ens estiguin escoltant. Quina és?
Avui llancem una nova pregunta i la pregunta és: quin és el tant per cent de que la Terra està coberta d'aigua? Quanta aigua hi ha al nostre planeta? A, el 60% és aigua, B, el 20% és aigua o C, el 70% és aigua.
Molt bé. Quin percentatge de la Terra està coberta d'aigua? Un 60%, un 20% o un 70%. Demà, en aquesta hora, sortirem de dubtes. Per tant, tothom a pensar, tothom a buscar aquesta informació, els més petits i els més grandets, també. Dit això, moment ara per cedir el protagonisme a la nostra amiga Martina, que ens acompanya al programa des de fa 15 dies. Jordina, avui què es pregunta? Què es pregunta aquell infant que ara mateix té sintonitzada la seva emissora de proximitat?
Doncs ara la psicòloga infantil, la Fabi, ens ho explica, ens ho deia, ens ho comentava, i avui ens volem dirigir a tots aquells nens i nenes que us fa por sortir al carrer, ja sigui perquè teniu por del virus o de tot el que heu sentit a parlar, però no patiu perquè la Martina, no li canviem el nom, la Martina ens diu el següent.
Tens por de sortir al carrer? Si fas el que et diguin els teus pares i familiars o els cuidadors, no hi ha cap perill en sortir una estona al carrer i, per tant, ho pots fer tranquil·lament. És normal que et faci por al principi, però veuràs com la por se'n va aviat quan t'hi enfrontes i al cap d'una estona et sentiràs millor. Les pors són sensacions del nostre cos que ens ajuden a afrontar les situacions. El que no hem de fer és evitar-les. Contra abans t'enfrontis a les teves pors, abans les venceràs. Vinga, ànim!
Encarar-se a les pors, ens deia la Martina, per poder-la superar. Molt bé. Escolteu, després d'haver escoltat aquesta col·laboradora del programa, ens hem de centrar en la proposta educativa que avui en seu vosaltres i que està relacionada, Adrià, amb les matemàtiques.
Doncs sí, avui per als més petits proposem jugar i aprendre a sumar, o millor dit, a comptar i conèixer els números. Aquesta proposta cal fer-la conjuntament amb grans i petits, perquè a la vegada farem manualitat. Per exemple, amb cartrons i colors o pintures, el que podem fer és un arbre. Farem també fitxes rodones, una amb cada número, i farem també pomes ben vermelles. El joc consisteix en que els pares escolliran un número i haurem de col·locar a l'arbre tantes pomes com corresponguin amb el número.
Ah, molt bé.
Un altre joc similar que podem fer és aprofitant capses de cartró dels ous. Posarem o pintarem d'un color diferent cadascun dels compartiments on posem els ous, això sí, un cop tinguem la caixa buida i ens haguem menjat aquests ous, i posarem a cada espai un número i haurem de reomplir o bé amb cigrons, avellanes o altres fruits secs que tinguem per casa segons el número que haurem ficat al forat de l'ou i, per tant, haurem de comptar bé.
Si volem fer operacions també podem aprofitar, per exemple, si fem una suma 3 més 4, doncs podem separar d'una banda 3 cigrons i per l'altra 4 cigrons. Ara els comptem tots. I quan se'ns dona? Doncs 7 cigrons.
I també podem fer multiplicacions. Per exemple, una multiplicació podria ser 2 per 6. És dir, tenim dos cops 6 cigrons. Per tant, sumem 6 cigrons i una segona vegada 6 cigrons. Ara en tenim 12. I així amb multitud de varietats.
Molt bé, és a dir, podem fer moltes operacions, no, pels més petits, el pomer, que ens feia l'Adrià abans amb les pomes vermelles, i ja pels més grandets, a mesura doncs, que anem avançant de curs, podem doncs, afegir-hi aquí multiplicacions o divisions o les operacions que creguem, amb la supervisió d'un adult també, que vagi comprovant que les fem bé. Escolteu, moment ara per cedir el protagonisme a tots els nens i nenes, a tots els adolescents joves que sintonitzen el programa que ara mateix estan escoltant Carrer Major. Ens agrada molt d'escoltar aquestes veus de tots els infants del nostre territori, Jordina.
Doncs vinga, va, venim cap a casa teva, Eduard, venim cap a Altafulla per començar escoltant a la Carmen.
Aquests dies de casa he estat jugant amb la meva germana, fent deures, arreglant el jardí, a l'hort, donar-li de menjar a les gallines i estar amb la meva família.
Família, m'ha agradat molt això de l'hort i les gallines, Veus? Vull dir, no hem de perdre tampoc aquestes activitats, que ens pensem que tot passa per llegir i pintar, no.
Podem fer moltes
coses. Això, cuidar els textos de casa, Adrià.
I tant. I ara, si us sembla, escoltem a Lara, ella té 6 anys i ens explica el següent.
Jo no vull saber res de la gent, jo me quedo a casa com sempre.
Hola. Es queda a casa com sempre. Com sempre es queda a casa.
Ella es queda a casa. Li agrada estar a casa, ella.
També és una possibilitat, també és una possibilitat.
I va, per acabar, escoltem en Gael.
Pues este confinamiento, pues lo he pasado bien, porque hasta en mi cumpleaños estaba confinado y pensaba que me lo iba a pasar como mal. Y no, al final me hicieron un vídeo y todo, y me conecté con mis amigos y eso. Y bueno, y ya está. Y del break y todo eso. Y también hago brain dance aquí y guay.
Ell fa breakdance, com l'Ari. L'Ari fa dansa.
Molt bé, escolta, el breakdance. Escolteu, jo ja no sé si vau escoltar la secció precisament de l'Ariadna i la Jordina, que van...
La Paula.
Que em van mirar de posar allò en un compromís, que sigui el paddle surf i el surf i no sé què. I avui la curiositat que ens expliqueu està relacionada precisament amb esports aquàtics.
No va en relació, però bueno, mira, m'ha semblat xula la curiositat, així que ho explicarem. I mira, va. Avui us explicarem quina és la diferència entre piragua, caiac i canoa. El primer que hem d'aclarir és que el terme piragua abasta totes les modalitats, és a dir, tant el caiac com la canoa estan considerats com a piragües. És una distinció que no existeix en altres idiomes i per això és habitual que generi confusió. Però en l'espanyol i el català la diferència està clara i la federació que aglutina tant el caiac com la canoa es denomina piragüisme.
Feta la primera distinció, queda definir quines diferències hi ha entre el caiac i la canoa. En el caiac, el palista doncs, va en posició d'assegut i fa servir la pala de dues fulles. Originàriament utilitzats pels esquimals, els caiacs es consideren més populars que les canoes.
I les canoes, en les canoes, el palista o canonista va de genolls i utilitza una pala de fulla única. Sembla ser que provenen dels indis de l'Amèrica del Nord, encara que no se'ls atribueix diferents orígens.
Vaja, que tant caiacs com canoes són piragües. I aquí rau les diferències que matisàvem. Nois, no marxeu, que hem de fer una petita pausa, però quan ens hi tornem a posar tan bon punt siguin les 6, us tornem a saludar. I vostès no desconnectin la seva emissora de proximitat. Fins ara.
Carrer Major, Eduard Virgili.
Bona tarda, una altra vegada són les 6 i 4 minutets i nosaltres els saludem ja per últim cop en una arrencada d'hora aquesta tarda de dimecres, dia 20 de maig. Últims metres de Carrer Major, un programa versió especial de desconfinament per uns dies també especials, de màxima emergència sanitària pel coronavirus i de retorn, poc a poquet, a l'enquesta Nova Normalitat. De fet, les 8 emissores locals del Camp de Tarragona, en col·laboració amb la xarxa de comunicació local, amb una majoria de l'equip encara confinat a casa, i serem fins que siguin ben bé les 7 de la tarda, per seguir donant veu al territori. En estat d'alarma, que després de ser tractat novament avui al Congrés de Diputats, es prorroga. De fet, segueix el ple al Congrés. Avui, amb una mirada especial al programa, el Carrer Major, el coronavirus i a com s'encara des de llocs tan diversos com Tarragona, Reus, Montblanc, l'Hospitalet de l'Infant, la Selva, el Baix Camp, Torredembarra o Altafulla. Una tarda més la d'aquest dimecres per centrar-nos en l'actualitat, la informació i, com no veig d'una altra manera, també en moments de desconnexió imprescindibles per fer més lleugers aquests dies. Si ho volen fer plegats amb nosaltres, preparin-se, perquè els propers minuts toca cultura, cuina, esport de fase 1 i amb la mirada posada ja a la 2 de desconfinament. Va, que ens hi tornem a posar, com sempre, marcats pel Camp de Tarragona.
Carrer Major és proximitat.
Adrià Requesens, Jordina Moix, hem acomiadat la segona hora de programa amb vosaltres, dient que de seguida tornaria. Us puc ara posar a prova amb la curiositat que ens explicàveu tot just fa un momentet? És a dir, mira, a veure, Jordina, el palista, com va en el caiac?
En el caiac va assegut.
Molt bé, assegut. Perfecte.
I
Adrià, la canoa?
De genolls.
Caram, escolta, veig que ho ha estudiat avui per preparar la
Home, qui et penses que fa la secció?
No, clar, però dic, a veure si...
I aprenem molt, la veritat.
Saps allò de la comprensió lectora, que es diu molt també, o que ens ho deien a l'escola? A veure com la porten ells, la comprensió lectora. I veig que molt bé, escolta, que heu, vull dir, preparat la secció
comptes,
conscients del que havíeu d'explicar. Perfecte. Escolteu, hem d'acabar l'espai i ho farem, com sempre, amb un avançament de l'obertura de l'espai de demà. I ho fem això, com cada dia, amb un tema musical. Jordina, veig que aixeques el dit i em fas molta por.
Si no la coneixes, m'enfadaré.
Home, clar, que, dic clar perquè, clar, els oients diran, ostres, aquest noi té una bola de vidre. No, que tinc aquí escrit el guió. Aquí, està escrit. Però no direm res. Va, que el Curto ens la llença. Li he demanat que ens edités el fragment en què doncs, en donaria la pista grossa de què es tracta. Curto, quan vulguis. Ja. és un mestre, vull dir, és un crack dels faders de la taula de so. Ara mateix el tenim allí que sembla Homer Simpson, l'Arnau Curto tocant els botonets de la central tècnica que coordina tota la producció d'aquest programa. Molt bé, doncs avui llancem aquest tema musical.
Aquests dibuixos tenen un nom, però es podrien dir d'una altra manera, clar.
Exacte,
sí, clar.
De fet sí.
Sí, sí. Sí, sí, sí. Demà sortirem de dubtes i desvelarem què és això que escoltem. Si vostès volen fer apostes a través de les xarxes socials, ja saben que poden dir la seva etiqueta, Coixinet, Carrer Major. Allí els escoltem, allí recollim opinions, les que siguin, i ho posem en comú també amb tota l'audiència del programa. Jordina Moix, companya de Ràdio Montblanc, Adrià Requesens, companya de Ràdio Ciutat de Tarragona, una abraçada ben forta, que acabeu de passar un molt bon dimecres.
Un altre.
Igualment.
Demà.